Sobre la taula, uns quants llibres. El primer dels llibres en respon també a una de les activitats ja previstes per la Biblioteca Roig i Raventós la setmana que ve, però hem de comentar aquestes i moltes altres coses amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Per on vols començar?
Mira, avui volia començar fent un apunt, i és que precisament avui, 24 d'octubre, és el Dia Internacional de la Biblioteca. Mira, sempre que a vegades destaquem dies internacionals, doncs avui és el nostre.
D'acord. No sé si és un dels dies més populars en el marc d'aquests dies internacionals, que hi ha dies internacionals per
segurament tot. Segurament que no, però a mi em fa il·lusió.
El Dia Internacional de les Biblioteques. Avui, tots aquells que hi vagin, doncs que en algun moment hi pensin.
De vegades, mira, aquest any no ho hem fet, però hem fet exposicions de llibres a novel·les, que es portaven les protagonistes, o l'espai principal on passa l'acció és en biblioteques.
Teques.
I en tenim.
N'hi ha uns quants?
Sí. Biblioteques i llibreries.
I llibreries, també. Que ha estat un dels temes també molt recurrents, sí. En la història de la literatura. El Dia Internacional de les Biblioteques i a la Biblioteca Roig i Raventós, activitats que no en falten,
Doncs comencem.
Comencem, suposo, per aquest divendres mateix.
Aquest divendres mateix, demà, 5:45, hora del conte. Demà ens vindrà a explicar contes a Sandra Rossi i el títol de la seva sessió és El batec dels desitjos. I llavors aquesta sessió ens diu que el desig és com una papallona volant dins de la panxa i els desitjos sempre volen sortir i es volen fer realitat. I com que empenyen per sortir i fer-se realitat, doncs passen aventures. I les aventures no sempre són fàcils, però sí que són emocionants. La roda del conte anirà d'aquest tema. Desitjos, aventures, amb la Sandra que els explica molt bé.
I o sigui, un món d'il·lusions per sortir a l'hora del conte. Tornem a repetir el títol.
El batec dels desitjos.
El batec dels desitjos.
La Sandra és una actriu argentina i quan explica contes l'explica en català i té aquest accent barrejat d'argentí amb català deliciós.
I aquesta capacitat, suposo, de tant, no sé si dir innata,
de gestualitat
i de transmetre,
a través, sí, ens agrada molt com
a través del gest. Demà a 5:45, l'hora del conte a la Roig i Raventós. Més
la
coses.
La setmana següent, 1 de novembre, serà festiu, per tant, no hi haurà hora del conte i ja en parlarem de la següent.
És divendres, tots sants?
És divendres. El dimecres dia 30, com comentaves, a les 8 del vespre, tenim la presentació del darrer llibre...
És divendres, tots sants?
Del darrer llibre de la Cèlia...
Feia que feies una cara i dic ara, però si no...
Ens hem despistat de dia que també podria ser.
Estaves mirant desembre, així no m'estranya la cara que feies. Bé, 25 de desembre de Nadal.
Sí.
Però divendres tots sants, 1 de novembre. Vinga, setmana que ve, i ara aquí ve la protagonista.
Sí, dimecres dia 30, a les 8 del vespre, tenim la presentació de l'últim llibre de la Cèlia Sánchez Mústic, que es titula Ara et diré què em passa amb les dones, i 13 contes més. He de dir que ens fa molta il·lusió fer aquesta presentació. De fet, és el primer acte que acull la biblioteca
així
potent aquest curs, del tancament de la Santiago Rossinyol. Segurament aquest acte penso que s'hauria fet allà. I ens fa molta il·lusió fer-lo a la biblioteca i que tothom que vulgui doncs, pugi fins al Poble Sec i disfruti d'aquesta presentació. La Cèlia potser la coneixem més com a poetessa, per la seva gran vinculació amb la Festa de la Poesia, però per qui no ho hagi fet encara, descobrim una narradora de primera qualitat. És un llibre que val molt la pena, són 14 contes.
Històries petites?
Sí. Després parlarem, quan
tinguem
el temps de recomanar.
És una de les recomanacions que ens portes aquí.
És una de les recomanacions, però durant aquesta presentació la Cèlia doncs, ens acompanyarà a passejar per aquestes 14 històries. La idea és que ens agafi el cuquet de llegir-les i de disfrutar-les, perquè val molt la pena. I ho farà doncs, mitjançant paraules, imatges, música. No serà una presentació només seriosa.
Acadèmica.
Acadèmica, no.
A la manera Cèlia, vaja.
Sí, i Florenci.
I Florenci,
Que també col·laborarà.
D'acord, i col·laborarà amb Florenci Salesa, sense suposar que posant l'entorn a cadascuna d'aquestes històries o d'aproximació a les històries.
Exacte. I és una bona oportunitat de tenir davant l'autor d'un llibre. No sempre ens passa i potser ens quedem doncs, amb preguntes. Ai, per què ha escrit això d'aquesta manera? O per què ha posat aquest títol? O en què s'ha inspirat? O són vivències personals? Tot això li podrem preguntar a ella. I és una bona oportunitat de conèixer millor la persona i a l'escriptora.
Ara t'explicaré què em passa amb les dones i 13 contes més de Cèlia Sánchez Mústic, presentació dia 30 d'octubre
A les 8.
A les 8 del vespre.
Sí. Tindrem també l'oportunitat de comprar el llibre i que la Cèlia ens el signi, que també és un record bonic.
I de quins moments la Marta ens explicarà algunes coses d'aquest llibre. Més.
Els clubs de lectura continuen en funcionament i en el que s'ha posat, l'últim que s'ha posat en funcionament, que és Llegir i créixer, encara hi ha places lliures. Si algú us vol apuntar, La primera tertúlia serà el dimarts, dia 5, no falta massa, però el llibre també és de lectura ràpida, és El món groc, d'Albert Espinosa. Si algú està interessat i vol assistir, pot venir a la biblioteca a agafar el llibre i participar de la tertúlia, que es farà el dia 5 de novembre.
D'acord, recordem que els clubs de lectura són a la Casa Llopis.
Són al Museu Romàntic.
Al Museu Romàntic,
sí.
Perquè ningú no són a la biblioteca, eh?
Són al Museu. Llibre a la biblioteca,
exacte,
en aquest cas.
Però els clubs de lectura són sempre al Museu Romàntic.
Sí, aquest curs sí. Bé, mentre estigui la biblioteca tancada,
està
Santiago Rossinyol, doncs...
N'hi ha per una estona.
Sí. Més coses. Mirant aquestes llistes que de tant en tant també presentem aquí, de les llibres més prestats, doncs ens adonem una vegada i una altra que entre els llibres que no són novel·les, els llibres sobre temes variats, sobre coneixements, als primers llocs d'aquestes llistes sempre hi ha llibres d'aprenentatge d'idiomes. Són dels llibres que surten més en préstec a la biblioteca. I llavors, relacionant-ho amb això, avui volia explicar que a la biblioteca virtual, a la web de les biblioteques de la Diputació, hi ha un espai que són els prestatges virtuals, i ara n'hi ha un de nou, que és el prestatge virtual d'idiomes. Aquest prestatge virtual són recursos per aprendre idiomes. La idea és que tant si vols començar a aprendre una llengua, com si ja la saps i la vols perfeccionar, o si la vols refrescar, perquè jo que vaig estudiar en el seu dia...
Perquè
no...
de tot hi ha...
Doncs podem entrar en aquest prestatge virtual d'idiomes. Tenim doncs més de 200 recursos molt variats per poder, sobretot doncs jo crec que pot ser molt útil per la part oral. Són 8 llengües diferents: català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, xinès i àrab.
Caram.
Hi ha algun recurs que inclou més llengües.
Tot això no cal ni dir-ho, d'accés absolutament gratuït.
Absolutament, sí, són els recursos.
Són els recursos.
Els enllaços, que vulgui, doncs hi pot entrar de manera gratuïta. I llavors aquests recursos inclouen diccionaris, gramàtiques, però també jocs, exercicis, preparació d'exàmens, aplicacions que es poden baixar amb el mòbil, que de vegades ens podem perdre entre tantes coses com podem trobar, i aquestes doncs són recomanades.
O sigui que hem d'entendre que hi ha molta gent que estudia a títol particular.
Sí. Sí, potser, no sé,
no volem dir que no hi hagi persones que vagin a classes i reforcin, però sí, hi ha moltes persones que van a la biblioteca a cercar llibres per l'aprenentatge d'idioma.
Sí, moltes. I més aquests llibres, moltes vegades van això, molts d'ells acompanyats amb un CD, amb temes més audiovisuals, que també doncs, per la part oral i d'escoltar, doncs poden ser força útils.
D'acord.
Potser més això, només que començar de zero amb un llibre tu sol és complicat, però quan ja tens un cert nivell i ho has començat a fer-ho, per no perdre-ho i per continuar avançant.
Majoritàriament l'anglès?
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Era una obvietat, eh? Però...
Majoritàriament l'anglès, també estrangers que volen aprendre català, també per aprendre català però que estigui explicat en anglès. Doncs hi ha diferents varietats de demanda.
Però hi ha recursos per totes aquestes variables, eh? Per tots aquests interessos diferents, hi ha recursos per tot.
Sí, tant en llibre com, doncs tenim aquest prestatge virtual. S'accedeix a través de la web, que si de cas la recordo, seria http://bibliotecavirtual.diva.cat.
Així de senzill, eh? Bibliotecavirtual.diva.cat.
A partir d'aquí entrem als prestatges virtuals i tenim enllaç a
tots aquests recursos que ens deia la Marta, sobretot molt destinats a la part audiovisual.
Sí, i això dels aplicatius del mòbil, les aplicacions del mòbil, per exemple, doncs bé, una estoneta que tenim que anem al tren o al metro, doncs igual que mirem al Facebook, doncs
exacte,
podem entrar una estoneta i...
En lloc de fer Candy Crush, doncs una mica d'idioma.
Sí, aquest idioma. A part, a la biblioteca també tenim llibres de lectura per diferents nivells, nivell bàsic, nivell intermig, són llibres molt curtets, que no són de gramàtica, com novel·les, però escurçadetes. Hi ha novel·les en diferents llengües, hi ha contes infantils, hi ha revistes,
que
hi ha pel·lícules...
Que si és de lectura més fàcil o adaptada,
sí,
no?
Sí, exacte. Hi ha pel·lícules en versió original, o sigui que hi ha molts recursos que podem aprofitar per
refrescar idioma, estudiar idioma o aprofundir en l'idioma. Una de les avantatges de poder anar a la biblioteca, poder tenir també doncs, tots aquests recursos ben a mà. Més coses.
I passaríem a les recomanacions.
Vinga.
Avui porto contes per adults i un conte sense paraules per nens. El que ja comentaré, torno a recordar que després, perquè ara ho diem així ràpid i potser doncs, algú, ai mira, doncs m'interessa aquest, ara no me'n recordo quin títol l'heu dit. Ho podeu consultar tot el blog de la biblioteca i al Facebook també. I llavors comencem amb els contes per adults. És un gènere, no és novel·la, són contes curtets, narracions, i en tenim diversos. Hi ha molts escriptors que es conreen aquest gènere i no a tothom en principi li agrada, però a qui li agradi doncs, sap que a la biblioteca en tenim, i qui no, doncs està bé provar-ho. Són com petites pinduletes, és com veure una sèrie,
per
un capitulet...
Sí, per llegir qualsevol estona, eh?
Sí, sí, sí. He portat així variat, un llibre de Jorge Luis Borges, que és el gran mestre. Potser no tothom s'atreveix amb aquests grans clàssics, però penso que a més el fet de ser conte doncs també convida a intentar-ho, que després resulta que és massa complicat, doncs no passa res, ho has intentat i més de gratuït perquè has vingut a la biblioteca i tampoc t'ha costat res comprar el llibre. He portat un que es diu El Libro de Arena, és un llibre breu i a més inclou contes breus. L'he portat perquè inclou un que és El Congreso, i el mateix Borges deia que si de tots mis textos hubiera que rescatar solo uno, rescataria El Congreso. En aquest petit volum hi ha inclòs aquest llibre. El Borges va estar nominat moltes vegades pel Premi Nobel, no el va guanyar cap, sobretot per motius polítics o ideològics, i ell mateix deia que per ell tenia molt més valor escriure un conte que una novel·la. Deia que la novel·la és un desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. I realment, quan llegeixes contes, te n'adones que dintre del conte t'està donant moltes pistes de pensar en les prèvies, que en una novel·la t'ho explicaria, de llegir entre línies, d'intuir a vegades al final... dona molt de sí, són contes breus.
O sigui, una forma d'abstracció conceptual, vaja.
Sí, sí.
Per tant, un exercici que des del punt de vista intel·lectual a Borges li inspirava molt més que una novel·la entesa en tota la seva extensió.
Que
no?
També hi ha novel·les curtes. I aquest doncs, jo recomanaria de llegir un clàssic, perquè encara no ho ha fet, jo crec que Borges, com a mínim diet, ha estat un dels seus contes, doncs val la pena.
De Jorge Luis Borges, El Libro de Arena, una de les recomanacions que ens porta la Marta en aquest apartat de històries o de contes per adults, que hem de suposar que hi ha molta varietat.
I tant, molta. L'altra que destacaria seria l'Alice Munro, ella sí que ha guanyat aquest darrer Premi Nobel, amb un llibre que es diu Estimada vida, és el que recomanem, el tenim a la biblioteca. L'Alice Munro és una autora canadenca i està molt ben considerada, no ara perquè hagi guanyat el Nobel, evidentment una cosa té relació amb l'altra, però és una de les escriptores actuals més ben considerades i reconeguda per la seva alta qualitat literària i sobretot per aquest gènere, no? Pel de narrativa breu, contes o novel·les molt breus. Estimada vida ens ofereix una mostra doncs, del seu art. Ens presenta 14 relats, també, 14 relats, com el llibre de la Cèlia, amb protagonistes femenines, també hi ha homes, són unes protagonistes molt reals, molt properes, i està ambientat en el món rural de Canadà. Les quatre últimes històries d'aquestes 14 són autobiogràfiques, i l'autora ens diu que són les primeres i les darreres paraules i les més íntimes que he de dir sobre la meva vida. Per tant, també és una manera d'aproximar-nos a la vida d'aquesta escriptora que potser fins ara tampoc era massa coneguda, però sigui la guanyadora
arran del Nobel d'enguany. Tornem a recordar el nom del llibre.
Estimada vida.
Estimada vida. Alice Munro.
Sí. Porto un altre, Josep Maria Tibau. Jesús Maria Tibau també escriu contes, però també escriu microcontes. Són històries en tres frases.
Caram.
No sé, podem llegir-ne...
Ho poses ara fàcil per qui no li vingui de gust llegir, eh? Microcontes.
Sí, un per exemple es diu Amor platònic. El futur és incert i les probabilitats de compartir-lo nul·les. L'amor entre línies paral·leles té molt de platònic, a la força. Ens dona què pensar. Penediment. Les marques de pneumàtics endelaten el penediment, tot just abans de caure en el buit. Aquí darrere també hi ha una història.
Està clar.
Doncs a part de contes... més llars que aquests, també té aquests microcontes, que
són allò, reflexions en veu alta, eh?
Sí,
gairebé diria.
Com l'origen que a partir d'aquí podria sortir una novel·la, per exemple, però ell ho deixa aquí. I aniríem, doncs, al de la Cèlia. L'ara et diré què em passa amb les dones i 13 contes més. El que dona títol al llibre és l'últim conte, per tant són 13, més aquest. Cadascun dels contes que inclou ens presenta una història diferent, propera, perquè els personatges també són reals, però el mateix és sorprenent. Jo destacaria això, no? aquest toc de sorpresa, a vegades de màgia...
D'inesperat.
D'inesperat, que al final et deixa a vegades amb un somriure a la boca, a vegades amb un oh, a vegades amb un ai, ara me'l torno a llegir. És això. És molt també de psicologia, les relacions humanes, i malgrat el que ens pot fer pensar el títol, les protagonistes no són dones, ella es posa la Cèlia com a narradora,
com a referent, sí.
Es posa tant el paper d'homes com de dones, i els llibres no són sobre relacions home-dona, n'hi ha que sí, parla molt de relacions humanes i evidentment relacions de parella, però no tots ho són.
La condició humana, bàsicament, eh?
Sí, exacte, es podria
entesa així en la forma més àmplia també,
sí,
eh?
Sí, sí. el dia de la presentació ens explicarà conte per conte, doncs, quin és l'origen. Hi ha alguns que, algun que s'ha inspirat en moments en fets reals que sí, li han passat a ella, i a partir d'aquí...
Que ella mateix
doncs,
ho comentava, que a partir de vivències pròpies...
De vivències personals, doncs ho ha fet. Altres que tenen un punt potser més, no de ciència-ficció, però més fantàstic, o més de...
Com més difícil
jugaré,
de...
No? Sí. Sí, més de joc, de dir, vinga, va, m'ho invento i sortirà així. Jo el recomano molt, aquest llibre, perquè és una autora local, perquè ens l'apreciem i perquè té molta qualitat literària.
I perquè són històries molt properes, sí, o com a mínim que no ens resultaran allò allunyades en el temps i en l'espai. Eh?
Exacte.
El llibre de Cèlia Sánchez Mústic, que es presentarà el proper dia 30.
Sí. I anem al conte sense paraules, sí, eh? Aquell d'agafat de la sala infantil.
Un gran conte de
sí,
tamany.
Gran, sí. A la sala infantil, bueno, adults també, anem fent exposicions, traient del prestat llibres perquè els volem destacar, i ara aquests dies en tenim un que es diu Sense paraules. I són contes que no tenen paraules, que hem de llegir la història, l'hem de formar, a mitjançant els dibuixos, les imatges.
D'acord.
N'hi ha força, n'hi ha molts. Han sortit molt en préstec, també, i per tant són per totes les edats. Tant un nen més grandet se'l pot llegir perquè estem llegint imatges, se'l sí, pot llegir sol, com el pare o la mare el poden acompanyar en aquest recorregut.
Tenim aquella sensació que el text se'l posaran al pare o la mare, en molts casos, sí, en determinades edats, o com deia la Marta, amb nens ja més grans, podran llegir la història i imaginar-se o posar el text que vulguin, no?
Sí.
Però vaja, un llibre per llegir en família.
Sí, també, sí. I a més és l'excusa perfecta, perquè venen molts pares que no li agrada llegir, costa molt, recomanem alguna cosa... Si no li agrada llegir, són ideals.
Està clar. No hi ha lletra.
No hi ha lletra, però no quan està en un llibre, està imaginant-se la història i és tot un exercici que també penso que és important que els nens el facin.
Els pares diuen que funciona?
Sí, han sortit molt en préstec.
Pregunto, perquè aquells pares que et diuen Marta, no li agrada llegir,
provem aquest.
Funciona.
Perquè, bueno, ha estat com els de l'Ot al Bruixot, per exemple, que són també coses molt, molt curtetes, però que després, a partir d'allà, es poden enganxar a una altra cosa i anar pujant.
A textos curts i anar pujant. Eh?
Sí, a part, no només pels nens que no els agradi llegir, evidentment, són llibres de qualitat... Jo presento.
No, una preciositat de llibre.
Sí. Aquest es titula Mi globo paseando por Nueva York, yo en el Metropolitan Museum. Les autores són dues germanes, una ha fet ha fet la història, vaja,
sí,
el guió.
La concepció de la història.
Exacte, i l'altra germana que ha fet els dibuixos.
Caram, com dibuixa aquesta germana, doncs?
Sí, hi ha molts de detalls.
Molts.
Sí, la història parteix d'un fet real, quan l'autora va anar a aquest museu de Nova York, al Metropolitan, i ella duia un globus, i no li van deixar entrar el globus al museu. Això va passar quan ella era petita, i després va pensar, i què hagués passat amb aquest globus si haguéssim fet com una mena de viatge paral·lel. El llibre és això, la protagonista és una nena, va amb la seva àvia al museu, i es troba amb el vigilant a l'entrada, que li diu que el globus...
No li permet entrar
el globus, però és molt bon senyor aquest porter, i li lliga la brana de l'entrada.
D'acord.
Hi ha un...
Perquè quan ella surti ho pugui tornar
a
recollir.
Ja està. Llavors hi ha un ocell que desfà aquest llacet, i el globus comença a volar. El porter, quan veu que el globus s'escapa, li va al darrere. A partir d'aquí es va trobant per Nova York, per diferents espais, al Central Park, a l'Òpera... I es van afegint diferents personatges.
A la recerca d'aquest globus.
A la recerca, globus. És a dir, el globus va primer i la fila que cada vegada es va
fent
més llarga.
Es
va fent més llarga. Això per una banda. Per l'altra, la nena que entra al museu i va mirant obres d'art. El més destacable és el paral·lelisme entre l'obra d'art del museu i l'escena que passa al carrer. Tenim una imatge d'un quadre real amb una fotografia, una obra d'art
Metropolitan,
exacte, amb el que està passant al carrer. La posició dels personatges és la mateixa que la del quadre.
Entesos.
Val? Per exemple, tenim una senyora, així et dic, una dama antiga amb un gos, doncs al carrer està passant que hi ha una noia passejant un gos, els altres que van al darrere del globus, i la noia acabarà també embolicada amb aquest globus i amb els personatges corrent darrere del globus.
Són històries elaborades, ho diem
molt,
perquè
des
del punt de vista de poder-ho explicar, són històries que demanen, no és allò de... El pare diu, mira, aquí veiem, s'ha de construir aquesta història verbalment.
I és per entretenir-se.
I és per entretenir-se una bona estona,
sí,
perquè no és allò de pàgina-dibuix, sinó que a cada pàgina hi ha unes quantes vinyetes i combinades amb reproduccions de les obres del museu.
I el que és molt destacable també és la part més divertida d'aquesta persecució, perquè hi ha caigudes, hi ha entrebancs, hi ha mil coses, amb la part cultural del museu. Al final del llibre hi ha tota la llista de les obres d'art que
apareixen...
han sortit en aquest llibre. L'il·lustradora, la Robin Preisglasser, va fer fotografies de tots aquests escenaris on passa la història per apurar molt el detall, i realment és per entretenir-se no només en els principals, que estan en color, sinó en la part en blanc i negre que envolta l'escena.
I juga molt amb això, eh? Un globus groc enmig d'un paisatge en blanc i negre, en molts casos. De la mateixa manera, vostè recorden aquells dibuixos de la Diane Urbin?
Sí.
Que hi ha tantes cases de Sitges, del personatge de vermell enmig d'un paisatge en blanc i negre tintat, doncs aquí, en alguns moments, dona aquesta sensació. Eh?
Sí, sí.
Dona aquesta sensació.
I és això, no? És la màgica relació entre l'art i la vida, i si l'art imita la vida o la vida imita l'art. Trobo que aquest llibre doncs juga molt bé amb aquestes dues parts, d'introduir els nens en el món de l'art i de visites de museus, i a part doncs aquesta part més divertida.
Perquè tots els llibres de la sèrie tenen el mateix sentit, més o menys, són visites les dues germanes han fet altres llibres, altres històries vinculades també al món de l'art, o aquest és el que
sí,
teniu, eh?
Sí, sí, sí.
D'acord.
Sí.
Però sí que hi ha, diguem-ne, un fons important de llibres sense text.
De llibres sense text, exacte. De diferents,
sí, sí, de diferents maneres.
I a diferents nivells, ah. Hi ha alguns per més petitons i d'altres com aquest.
Dic per allò que els pares diguin, Marta, és que potser és massa elaborat ara per mi explicar tota aquesta història i vulguin alguna cosa més simple. Hi ha de totes les maneres.
Jo l'he provat amb 10 anys
i funciona molt bé.
Sí, funciona
perfecte.
Molt bé. Amb les visites a escoles, per exemple, no l'ensenyo perquè és molt de mirar el detall, trobo que és més per mirar a casa.
És a dir, seria un llibre més o menys per nanos ja una miqueta,
sí, sí.
Una miqueta grans, eh?
Jo crec que sí. Sí, sí, per més petitets. També es pot provar.
Sí, sí, però és més complicat d'entendre.
Sí, no, i no sé, per exemple, hi ha una part que van a l'òpera, estan veient Aida, doncs bueno, parlem d'Aida, parlem de Verdi, parlem de l'òpera, vull dir que dona molt per també introduir els drets en aquesta part artística.
Entesos? Doncs un dels llibres d'aquest fons que ens deia la Marta, per aquells pares que vulguin un esquer, un incentiu, per començar a acostar al món dels llibres als nanos, però dir, no li agrada llegir, doncs llibres d'imatges sense text però que expliquen històries, com aquesta de Mi Globo Paseando por Nueva York i Yo en el Metropolitan Museum. Al final, bé, al final és igual.
Acaba bé.
Sí. Ah, ja es veia venir, acaba que havia d'acabar bé per força.
Sí, eh? Una senyora molt divertida.
El globus no es desinfla i algú ho deu caçar al final. Són algunes de les recomanacions que ens ha portat la Marta Sánchez, com sempre, des de la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Tornem a recordar Hora del Conte aquest divendres i la setmana que ve, el dia 30, la presentació del darrer llibre de la Cèlia Sánchez Mòstic. Marta, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.